Avui, a Aula ELAC, parlarem de l'aniversari de l'Escola Joaquim Ruyra de la Florida, que fa 50 anys. Reviurem records i sabrem com és l'escola actualment. A la secció d'Aula en Aula, coneixerem el programa de promoció de l'ús del català de l'Institut Apel·les Mestres. A la secció A Fons, visitarem la Fira de Ciència i Tecnologia STEAM ELAC, en què han participat escoles i instituts de la ciutat. I per acabar, a la secció Aula News, parlarem de més aniversaris, els de les escoles Milagros Consarnau i la Marina.
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. La majoria de les escoles del Pla d'Urgència que hi ha a la ciutat estan celebrant aquest curs el seu 50 aniversari. Una d'elles és l'Escola Joaquim Ruyra, de la Florida, una escola que ha destacat en els darrers anys per haver-se convertit en una comunitat d'aprenentatge. Avui volem parlar de la història d'aquest centre i de la situació actual. I per això tenim amb nosaltres a la Manuela Rubio, el Luis Calvo i a la Nerea Rodríguez. Moltes gràcies als tres per acompanyar-nos avui. Manuela, si et sembla, comencem amb tu, perquè fa molts anys que vas començar en el Joaquim Ruyra i segurament tens molts records i ens pots explicar com era aquella escola. Quan vas començar el Joaquim Ruyra?
Doncs haig de dir que el Joaquim Ruyra va ser la meva primera escola. I em vaig estrenar de mestra allà i vaig arribar a l'any 1981, al mes de febrer, amb una de les primeres tongades com a especialista de català, quan d'alguna manera doncs, ja la Generalitat doncs, es va proposar d'introduir d'una manera formal el català a les escoles. Sí, a l'any 81, amb 20 anys, al cap de 4 o 5 dies, doncs, vaig fer els 21, vull dir, ja fa uns quants.
Feia poquets anys que s'havia obert l'escola, és una d'aquestes escoles que es va construir a l'Hospitalet perquè hi havia moltíssima natalitat. Com era l'escola a l'any 81? Comparant-la amb l'actualitat, no? Quines coses així destacaries de l'escola en aquell moment?
Bueno, jo quan vaig arribar d'especialista de català, per tant, hi anava a moltes aules, no? Des de les d'infantil, fins a les de la segona etapa d'EGB, no? Fins a vuitè
d'EGB. Clar, llavors hi havia fins a vuitè, sí.
Era una escola gran que donava molt de servei al barri, no? Era la meva impressió, amb professors que ja portaven un temps a l'escola, tot i que ara sóc conscient que l'escola no tenia tants anys de vida a l'any 81. I amb quan vam arribar hi havia un director, que era el senyor Josep Amat, un director que, doncs, bueno, que intentava posar doncs, el seu ordre i diguem-ne que no tan democràtic no? O tan escoltant a la gent com ara. I amb professors doncs, que estaven molt disposats doncs, a ajudar i també a ensenyar coses, no? Almenys els novells, no? que arribàvem.
Com eren les aules? Quants alumnes tenies? Perquè això és una cosa que ara ens crida molt l'atenció.
Mira, jo al cap de 3 anys de ser especialista de català vaig entrar en una aula ja a l'educació infantil, al parvulari, que dèiem aleshores, i el meu primer P4 eren de 42 alumnes.
42,
i vam sobreviure.
42 infants de 4
42
anys.
42 infants de 4 anys, no? I hi ha fotos que ara amb el director ho hem recordat, doncs que si comptes, doncs es veuen. Sí, 42 alumnes, però també eren unes altres circumstàncies, evidentment que estaves tu sol a la classe, però també feies molta pinya amb les companyes de l'equip, no? En aquell cas, doncs, d'infantil. I sí que potser era, a veure, hi havia diversitat i molta, perquè cada infant és únic, però diguem-ne que hi havia més uniformitat també amb les coses que feien, no? Doncs tots alhora, treballant el mateix, però tots s'acabaven llegint i escrivint. Vull dir que també érem capaços de fer aquest tipus d'aprenentatge, no?
Tu dius que vas entrar com a professora de català. com era ser professora de català en un moment en què no hi havia hagut mai professors de català, que segurament molta gent d'aquell barri no era catalanoparlant, però ja no catalanoparlant, sinó que igual no l'havia sentit mai, no hi havia televisió en català, no es parlava molt al barri. Com era ser professora de català?
Bueno, van ser els començaments una mica complicats, perquè el problema no era tant ni potser amb les famílies o inclús amb els alumnes, sinó les reticències del mateix professorat, no? Perquè d'alguna manera es veia que se'ls obligaria, doncs, a aprendre una llengua amb les dificultats, una llengua nova, amb les dificultats que això comporta, a més quan tens una certa edat. Vull dir que aquí va haver una mica d'incomprensió i de fer molta pedagogia. Però en quant a l'alumnat, inclús amb les famílies, s'entenia, no? que el català era llengua aquí a Catalunya i que, doncs, bueno, que era el futur i el desenvolupament, doncs, com més coses aprenguem, doncs millor. I amb això no vam trobar cap tipus de dificultat. Evidentment, amb els anys ja va arribar tot el tema de la immersió, que això sí que va, doncs, bueno, provocar més dificultats d'implementació, però mentre es feien àrees en català, doncs es va entendre perfectament, tot i que hi havia gent, doncs, que tenia les seves reticències i va decidir, doncs, inclús marxar de Catalunya.
Uns anys després va ser directora. Durant 9 anys.
Sí, 9 anys, ben bé. Sí.
Com és aquesta etapa de directora? Quins van ser els teus reptes i què penses que has deixat de petjada en el Joaquim Ruïra?
La petjada ja fa tants anys que potser ja s'ha anat esvaint. A veure, va ser una època, jo entenc, molt maca. També les competències del departament d'educació cada vegada també eren més àmplies i es anaven ordenant una mica les coses, no? Es va passar de, doncs, allò que de maestrillo, no? Que el que es deia solibrillo, doncs, a intentar, doncs, fer coordinacions i fer molta formació. Va ser una època de també molt d'aprenentatge i de formació de mestres, no? Es van implementar programes. Jo recordo el 8è DGB, no? Que d'alguna manera era aquella època de que el que aprovava, doncs, anava a fer el batxillerat, perquè eren els bons, i els que no aprovaven, que obtenien, no tenien el graduat sinó el certificat, doncs eren els que no servien i anaven a fer l'AFP, no? Doncs tota la batalla també per dignificar entre l'alumnat i les famílies la importància de la formació professional. Eren tots aquells anys abans de la LOCSE, no? Que la LOCSE tot això ho va canviar i de començar a fer els nostres pinitos, a barrejar alumnes i fer tallers, no? Vull dir, va ser una època molt interessant i molt d'aprenentatge de la implementació del Consell Escolar, també per primera vegada, no? Aquesta participació de les famílies, que també es va haver de fer molta pedagogia, no? I d'explicar quin paper és el que tenien, perquè també hi havia molts mestres reticents a que les famílies formessin part i prenguessin decisions conjuntes. Bueno, doncs van ser tots aquests anys de creixement, no? De l'escola pública.
Nerea, no sé si tu recordes, la Nerea és exalumna i ara és mare de dues nenes a l'escola. Quins records tens tu d'aquesta escola de la que parla la Manuela, que potser fins i tot vau coincidir
en algun moment. 6 o 7 anys. Sí. Sí.
Com era l'escola vista des del punt de vista de l'alumne?
D'alumne. Pues yo veía que mi madre podía venir al colegio también y hacía, pues, los disfraces, participaba en muchísimas fiestas. Siempre ha sido un colegio como muy acogedor entre la familia, alumno y profesor.
És una escola que és bastant gran. No sé si quan tu eres molt petita la veies com una cosa allà supergran.
Lo veía muy grande, sí, sí.
Quines eren les teves assignatures preferides? Què era el que més t'agradava fer a l'escola?
Plàstica. No, les assignatures, la verdad, que totes eren divertides. No tengo yo un mal recuerdo de ninguna asignatura.
¿Y la relación con el profesorado?
Con el profesorado muy bien, con los alumnos también. Como éramos todos los niños de allí de la Florida, unos siempre vivíamos enfrente del otro y aún a día de hoy seguimos teniendo relación casi todos.
Que es una escuela molt de
sí.
barri, ¿no? Doncs ara fa uns dies a la vostra escola van fer un petit acte doncs, de 50 aniversari, la van visitar i van parlar doncs, amb alguns exalumnes, amb algun mestre també, per afegir alguns records més dels que esteu aportant vosaltres. Anem a veure el vídeo, si us sembla.
Bueno, me han venido muchísimas. De hecho, donde estamos grabando ahora era la casa de un conserje, el patio grande, bueno, las fiestas de agua, los fines de curso, todo. La cocina, cuando he entrado, yo pensaba que iba a ver el gimnasio y he visto una cocina. Han montado una cocina industrial que dan de comer cada día 300 niños. O sea, son cosas espectaculares que se ven aquí.
Històrica, no? O sigui, no tots els dies estàs en una escola on es compleixen 50 anys. Em fa il·lusió, no?, de veure la gent que treballava aquí abans i com han vist com es treballa ara actualment.
Venia aquí a l'Hospitalet, aquí al Ruïra, i vaig estar dos cursos, del 76 al 79. I el 79 jo me'n vaig a l'Eduard Fonseca. I després vaig tornar, i això seria en l'any 1993, i me vaig jubilar aquí, a l'escola, en el 2012.
...27 años que salí de este colegio... ...y la verdad es que vivo aquí al lado... ...y ver esto como prospera... ...la escuela que se va modernizando... ...le va dando el servicio que requiere... ...al paso del tiempo a los niños que van naciendo... ...de hecho yo fui alumno de este colegio... ...mi madre fue alumna de este colegio... ...mis hermanos también lo fueron... ...y ahora son mis sobrinos".
La filosofia d'aquesta escola és que som una escola oberta, som una comunitat d'aprenentatge i l'escola està oberta a tot el barri. Evidentment, qui més vindrà sempre seran les famílies, però pot venir qualsevol persona que estigui interessat en participar en la comunitat.
Me ha gustado mucho ver la inclusividad de todo, ¿no? O sea, de todas las nacionalidades que hay aquí en el colegio, cómo lo conjuntan todo, cómo lo empacan, la igualdad que hay de etnias, de costumbres, de tradiciones, cómo lo llevan todo a una.
Doncs ja veieu, els alumnes i professors que havien passat per l'escola, tornar-hi, sempre troben coses diferents. No sé, Manuela Nerea, no sé si vosaltres teniu alguna anècdota o alguna cosa que ara, després dels anys, digueu, ostres, l'escola abans era així, tenia això i ara ja no està, no sé.
En el patio de arriba, eso era una casa, y entonces ahí vivía el conserje. El conserje se llamaba Joaquín. Ha sido el conserje de toda la vida del colegio. Y entonces todos los alumnos, yo creo, que pensábamos que el colegio era de él. Siempre. Yo me he dado cuenta ahora de mayor, que no era suyo.
Era el propietario de la escuela.
Pero todo el mundo, ¿no?, creíamos que el colegio era Joaquim Ruïra y que él era el dueño del colegio.
Claro, claro,
y como tenía la casa ahí, pues él cuidaba del cole.
Que curiós.
No, tens alguna anècdota? Relacionat amb això que diu la Nerea, sí. Fa gràcia perquè els alumnes d'infantil el que et pregunten és on dorms, on vius tu de l'escola, no? Perquè es pensen
sí.
també
que vius
allà. Bueno, doncs ja que l'has nomenat, doncs un record, no? El senyor Joaquín, que el teníem allà tallant sempre. Quan era la castanyada, vinga castanyes, ens va fer allà un forn, per fer les festes, el senyor Domingo també.
El senyor Domingo també.
Bueno, evidentment, són puntals a totes les escoles perquè són els que obren i tanquen la porta i gairebé donen el bon dia.
Les festes de final de curso també eren inolvidables, esas fiestas. Ponían un cañón grande de espuma, llenaban todo el patio de espuma y podían entrar los padres.
Sí, las fiestas de agua, los globos de agua.
El enterrar la sardina también.
Va ser una època, potser també una mica anterior a la d'ella, amb reivindica totes aquestes festes populars i tradicionals catalanes de l'escola, no? Des de la castanyada, evident, el Sant Jordi, celebrar els jocs florals, no? Era quan començàvem a treballar a tot això. Anècdotes, activitats, no? Que deies que és que això és la prehistòria, perquè ells n'hi havien nascut. És una escola tan arrelada al barri, sí que és veritat que les famílies venien, entraven a les aules, no? A explicar coses, a explicar el que fèiem, però recordo que quan estàvem pendents a l'any 86 de si quina ciutat era anomenada per les Olimpiades, i va sortir el Samarà, sembla ser que ho deien, recordo, al migdia.
Sí.
Doncs la consigna a l'escola va ser que sí, de casualitat, era anomenada Barcelona, a les 3 de la tarda, que és quan entràvem, tots els alumnes de l'escola vindrien vestits de blanc, amb una samarreta blanca, i ens vam passar els mestres tot el migdia, teníem unes piques d'aquelles de fusta, de ballet, forrant-les amb paper de seda vermell perquè les portessin els alumnes com si fos la torxa olímpica per tot el pati. No sé qui va trobar l'himne olímpic, perquè a les 3 de la tarda tot el barri està vestit de blanc i allà desfilant, celebrant
el nomenament.
Bueno, un exemple de sí, no? De que aquesta comunitat doncs, era important, no? Tenir aquestes escoles tan arrelades.
Anem a parlar ara amb el Lluís precisament això, de comunitat, de com és l'escola ara. Ja fa uns anys que és així, no? Sí. El tema de la comunitat d'aprenentatge que l'ha fet molt singular. Explica'ns una miqueta tot això.
Bueno, estava escoltant ara Manuela que deia que ja entraven famílies. Nosaltres hem posat l'accent a això. És a dir, hem obert al barri i hem dit al barri, entreu a les aules, participeu del devenir de l'escola, participeu de totes les activitats. Entreu dintre i porteu també la vostra intel·ligència cultural als nens. Llavors es queda una simbiosi superbònica i fem, crec que, un aprenentatge molt integral, molt inclusiu. Llavors les motxilles de nens, evidentment, estan molt més omplertes.
Perquè això significa que tant les famílies com voluntaris entren a l'aula i comparteixen l'estona amb vosaltres, no?
Entren a fer grups interactius, que és una actuació educativa d'èxit. Nosaltres tenim unes actuacions educatives d'èxit que es basen en articles científics, es basen en ciència. Nosaltres no rebutgem les ocurrències, hem de ser garantistes i anem sempre abraçant el que diu la ciència per ficar-ho dintre les aules. La ciència diu que és indispensable que les famílies participin, que l'aprenentatge és molt més significatiu, més integral, més inclusiu, més democràtic i molt més transversal, multidimensional. I per mi, veure això quan vaig aterrar fa 12 anys va ser un canvi de paradigma total. Al principi no entenia res, però a la mateixa vegada sí que ho entenia. Va ser amor al primer nomenament.
Com aconseguiu motivar a les famílies? Suposo que ara que la cosa ja està una mica rodada, igual les famílies pues, ja els hi agrada això, no? Però suposo que ha d'haver-hi una feina darrere per aconseguir tot aquest voluntariat.
Sí, fan una molt bona feina des de l'equip directiu i tots. És a dir, fem pinya. Al final som una comunitat, és un ecosistema. I en un ecosistema perquè tingui equilibri i funcioni, tothom ha de posar el seu granet de sorra. I nosaltres ens arremanguem, com jo ara, i ens posem a fer feina. Poca queixa, molta voluntat, que ja deia Einstein, que és la força motriu més gran, més que la bomba atòmica. I de voluntat ens sobra.
A banda d'aquesta participació de les famílies, hi ha altres coses que feu que també són, com deies tu, no? Exemples d'èxit, no? Tema de tertúlies, no? Parla'm de les tertúlies.
Jo sóc un apassionat, per mi és l'actuació educativa d'èxit. Les tertúlies, llegim els grans clàssics, Romeo i Julieta, Homero, és a dir, brutal, l'Odissea, els fiquem dintre de les aules i a partir d'aquí fem una tertúlia com nosaltres ara, una tertúlia dialògica. Han de llegir-se el llibre, llegir capítols, cada capítol han de marcar una frase que sigui significativa, no? I que al final, doncs, això sigui per ells una cosa important, i llavors a partir d'aquí treballen això de forma dialògica. Som una escola molt, molt socràtica, i això a mi m'agrada, no, el següent, o sigui, jo sóc un apassionat de Sòcrates i aquesta escola és molt socràtica i molt de Freire, on el diàleg tatua totes les parets.
Llavors, d'aquests diàlegs surten temes molt diversos, no sé si tu podries així posar-me algun exemple.
Surt de tot, sobretot és també un indicador també per nosaltres del que passa fora, del que passa al carrer, del que passa també fora de les aules, i això és molt important per la nostra feina, per la tutoria. Hi ha anècdotes vàries, però sí que és veritat que el que jo destacaria és això, precisament, no? Que aquesta part que tu no veus entra dintre de l'aula i a més treballes la llengua i treballes la part psicoafectiva, emocional, les coses que passen a casa, que a vegades els tutors i l'escola no són molt conscients, i al ficar-ho dintre, i a més en llibres, que són de grans clàssics, doncs es potencia tot molt. Anècdotes podria dir diverses, però ara mateix, bueno, d'això. Jo destacaria sobretot això, no? Aquesta part.
Feu tertúlies musicals també?
També. Tertúlies musicals on posem peces musicals, els nens han d'escoltar, moltes vegades han de tancar els ulls, endinsar-se i abraçar la música, la melodia, i a partir d'aquí, doncs, treballar aquest gran clàssic, Mozart, etc.
Clàssics, però igual també tampoc... Bueno, per ells poden ser clàssics, no? Com els Beatles o coses així, no?
Abans parlaven de YouTube, sí. No? We Fought Without You. Sí. Estaven treballant l'altre dia. Clar, per mi no és un clàssic. Bueno, sí, és un clàssic, com que no? També sí. Per mi. Però per ells, clar, evidentment, no seria tan clàssic, però evidentment és un grup important, i treballen tots aquests grups, al final, que han deixat la seva arrel a la societat. En forma de llibre, en forma de tertúlia musical, artística... Al final es tracta de donar veu, el poder de la veu, als alumnes.
I tot això es fa en un context social, multicultural, multinacional,
sí.
Que suposo que dona molta riquesa, però que també és una mica, suposo, difícil de gestionar, no?
Sí, no és fàcil, però res, tot el que és important requereix de molt d'esforç i de voluntat. I al final, nosaltres, el que havia dit abans, pots, sempre a la vida, no? Pots anar-te a la caixa, o a la part de voluntat i d'esforç, i nosaltres ens esforcem molt. I les famílies s'ho posen molt fàcil, també, si vull dir. Al final hem creat una comunitat molt bonica, on tothom és partícip, i a més dona sentit al que fas. És una escola que quan entres allà li veus el sentit, perquè tot funciona, i tot té una organització, una planificació. Llavors, quan veus això, tot és molt més fàcil.
Nerea, tu ets, a part d'exalumna, i mare, també ets voluntària, tu entres a l'aula. Com és això? A les teves filles els agrada que entris a l'aula? No els fa vergonya?
No, l'encanta, l'encanta. Te lo piden ellos. Y ya no solo tus hijas, sino los compañeros. Acabas conociendo a todos los niños de la clase. Tienes la libertad de, también de poder conocer a todos los profesores que hay por el centro. A mí me parece muy...
¿Qué fas cuando entras a l'aula?
Pues, por ejemplo, te mandan a hacer una actividad y la clase está dividida en 4 mesas y en una pantalla ponen un cronómetro de 20 minutos. Y entonces tienes que estar 20 minutos en cada mesa. Esa misma actividad vas... Sí, estás 20 minutos en la mesa de tu hija, pero luego estás 20 minutos también con los demás niños.
¿Y els vas ayudando a las cosas que te preguntan y això?
Sí.
No t'han posat de vegades, no t'han fet preguntes que dius, i jo ara que els hi explico a aquests nens?
Sí, a veces te preguntan cosas que dices, bueno, yo no te respondo. Lo que es bueno es que puedes hacer desde P3 hasta sexto. No solamente tienes que ir a la clase de tus hijas, Yo, cuando las mías empezaron, que eran pequeñitas, siempre, claro, he hecho grupos en P3, P4, P5, y decía, pues yo quiero probar con grandes. Y entonces empecé pues, a hacer con quinto, con sexto. Es muy divertido.
Luis, ¿quin és el futur? Com veieu el futur? Què us plantegeu? Què li demaneu al futur pel Joaquim Ruïra?
Bueno, continuar fent camí caminant. Sempre ens adaptem als nous temps i sobretot, com deia abans, què ens diu la ciència, què funciona. Doncs a partir d'aquí, nosaltres també ens formem, és una escola molt formativa, i a partir d'aquí, dialogar, veure què podem fer per seguir millorant, adaptant-se als temps, perquè els temps ara són molt canviants. Sí. Llavors l'escola el que ha de fer és precisament això, però ha de garantir que les coses realment importants passin dintre de l'aula. L'altra part, al final, que són les famílies, doncs també interactuen. Nosaltres també entren a l'aula, com diu Nerea, i és una part, sí, és una part superimportant. Crec que és essencial que continuem família, escola, professorat, que anem de la mà. Això és superimportant.
Doncs Manuela, Luis i Nerea, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos totes aquestes coses del Joaquim Ruïra, i esperem doncs, aquesta celebració que continuï, que vagi molt bé i que l'escola això continuï amb casos d'èxit per poder parlar més també en aquest programa. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.
L'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Apel·les Mestres ha elaborat una campanya per promoure l'ús del català entre els seus companys. Han fet cartells, punts de llibre, xerrades i cançons. Ens ho expliquen els nostres companys Montse Maneja i J.R. Bermúdez.
Què tal? Doncs has vist? Estic molt ben acompanyada. Aquesta és la classe de quart, bueno, una de les classes de quart d'ESO, no? De l'Institut Apel·les Mestres. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Avui hem vingut aquí perquè han fet una campanya per promoure l'ús del català i ens explicaran els alumnes per què ho han fet i què han fet i si ha donat resultat. Així ràpidament, creieu que ha donat resultat aquesta campanya?
Nosaltres creiem que almenys hem conscienciat a la gent i hem fet que la gent sigui conscient que tenim un problema.
Tenim un problema. Quin problema tenim?
Doncs que molta gent, per exemple, com la majoria de persones parlen castellà, creuen que és més fàcil dirigir-se també en castellà i no respondre en català. I això fa que sigui un problema ja que s'està perdent l'ús de la nostra llengua i, per exemple, només un 31% de la població de Catalunya utilitza la llengua catalana diàriament, però un 90% l'entén. Llavors això ens fa pensar que si tanta gent l'entén, per què no l'utilitzem?
Doncs escolteu-me, ara seguirem aquests temes, però vosaltres veu fer una part d'aquesta campanya. Què veu fer vosaltres?
Nosaltres, la nostra campanya consta de que nosaltres volem conscienciar de que a les escoles no es parla el català que es tindria que parlar a l'hora del pati com a les aules, i les aules, almenys a les aules es tindria que parlar el català perquè és la nostra llengua, igual que el castellà, però que es parlin per igual o que s'intenti parlar per igual, però...
I es fa? Tu parles català al pati?
No.
Qui parla català al pati? Vosaltres quatre normalment parleu català a casa?
Sí.
I al pati també parleu català entre vosaltres?
Sí.
Bueno, ara seguirem. Doncs anem a parlar amb la professora de l'Institut Apel·les Mestres, amb la Roser, doncs, que va veure que era necessari una campanya així. Roser, què tal?
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica què consisteix aquesta campanya, per què la veu fer.
Doncs mira, va començar el curs passat, bàsicament a través de detectar que, bueno, que hi havia un problema, no? Que no només és que no parlin castellà i català al pati, sinó que fins i tot a les aules, amb mi, que sóc professora de català, sobretot d'entrada els costava dirigir-se en català amb mi, quan és la llengua de l'assignatura. Llavors, com que a mi m'interessa especialment la sociolingüística, vaig decidir doncs, cap al final de curs fer un projecte de sociolingüística i explicar doncs, alguns conceptes relacionats, parlar de conflicte lingüístic, ensenyar dades com la de l'última enquesta d'usos lingüístics, en què es veu un clar descens de l'ús social del català.
Que és aquesta d'aquí, no?, que comentaves.
Teniu el gràfic, bueno, que es veu que del 18 al 23 ha baixat 4 punts. I llavors, doncs, posar de manifest que aquesta és la situació i plantejar, no?, a partir d'aquí què passa, doncs, què implica la substitució lingüística d'una llengua minoritzada per una llengua doncs, que guanya prestigi i com es pot revertir, que aquí és quan entra el projecte de la campanya, no?, perquè vam parlar de campanyes de normalització lingüística, vam veure alguns exemples i llavors a partir d'aquí ells han fet el seu projecte aquí al centre en un format més micro, però...
I quins projectes han fet? Hem tenit cartells, punts de llibre, cançons...
Sí, cadascú ha fet un cartell com a mínim per penjar aquí al centre, no?, i que hi hagi una mica doncs, aquest paisatge lingüístic una mica més canviat, que hi hagi doncs, això que se'ls animi, que hi hagi una mica de conscienciació. I després d'això alguns han fet cançons, no?, versionant doncs, cançons conegudes, canviant l'ús la lletra amb un missatge així més reivindicatiu, d'altres han fet curtmetratges, punts de llibre, enganxines... La veritat és que han treballat molt bé.
Doncs hem de preguntar-los que ens ensenyin aquests cartells. Tenim aquí un dels grups que ha fet un cartell. Expliqueu-nos i ensenyeu-nos a la càmera.
El cartell posa "No perdis la llengua, fes-la créixer". L'arbre representa que ha de prosperar el català arreu de tota Espanya. I aquí tenim algunes paraules que...
Tant de bo, a tota Espanya, però em sembla que millor català. Comencem en Catalunya, o Hospitalet, de moment, no?
Sí, Hospitalet, sí. Aquí hi ha algunes paraules que venen de València, les Illes Balears o de Catalunya, i l'arbre representa les nostres raïs de la nostra llengua oficial, que seria el català.
Que xula, aquest és un dels cartells. Veieu, doncs han fet, tots els grups han fet diferents. Escolteu-me, i us ha agradat fer aquest treball de català?
Sí, la veritat que sí, ha sigut un projecte interessant per poder conèixer millor la nostra llengua.
I ha donat efecte? Parleu més català després d'aquest projecte?
Jo crec que una mica sí, la veritat. Perquè hi ha vegades, quan hi ha el conflicte d'una persona parla en castellà i l'altra en català, jo ara, abans, el que solia fer era canviar d'idioma, però el que faig més vegades és quedar-me al català i que canvi l'altra persona.
Jo crec que fent aquesta campanya nosaltres també ens hem donat compte que el català s'està perdent i doncs això m'ha semblat bé aquest projecte, ja que així fem que la gent es doni compte d'això.
Molt bé. I és que ara que no tenim càmeres ni res, vosaltres creieu que hi ha com una mena de que el català no és guai? No es parla perquè no és guai?
Nosaltres creiem que sí que és guai, però que a la nostra generació està vista com que no és guai. O sigui que no, que potser no és la llengua que nosaltres utilitzem per socialitzar i no és la llengua social que ja, almenys aquí a l'Hospitalet, llavors no està vist com guai. Llavors hi ha moltes persones que no parlen el català per por de que o es miri malament o es tracti diferent o coses d'aquestes.
Clar, perquè no sé si us passa a vosaltres a vegades que quan anem a comprar o anem a algun lloc no podeu parlar català perquè no us entenen.
Bueno, jo directament em dirigeixo sempre en castellà. És el que primer em surt. Perquè jo a mi a casa m'han educat en castellà i... però no m'incomoda parlar en català o alguna cosa.
Perquè vas passar molt que són famílies catalanoparlants que fins i tot entre nosaltres parlem castellà, no? A vegades us ha passat?
Sí, nosaltres suposo que tot i que hi ha persones que a casa la llengua que utilitzen és el català, per dirigir-se a altres persones que no el parlen principalment utilitzen el castellà.
Perquè, per exemple, tu ets català?
No, jo personalment no. Jo
parlo castellà. Parles castellà?
Sí.
Vosaltres?
Jo parlo castellà, però també parlo català.
Entre vosaltres al pati i així parleu?
Sovint parlem castellà, però també podem parlar català.
Sí. I tu,
Jo també parlo castellà a casa i la veritat que al pati el més sovint és parlar-hi català, o castellà, perdó, però hi ha molta gent també que parla en català i que quan tu interfereixes en aquestes situacions on parla en català has de canviar l'idioma i això també et dones compte de que estàs utilitzant tota l'estona pues, el castellà i que no estàs veient que no utilitzes el català tant.
I vosaltres què heu fet de treball?
Ah? Hem fet un spot publicitari, un curtmetratge, on volíem adonar a la gent que com un dia sense català, on tot el nostre protagonista, el nostre company, vivís un dia sense català.
I quina conclusió ens heu tret?
Doncs, bueno, la conclusió al final ha sigut que el protagonista del curtmetratge es donava compte d'aquella com vivia sense català i com interferia aquell català a la seva vida. I com a poc a poc s'anava donant compte i com ens pot arribar a interferir el català a la nostra vida i com d'important és.
Perfecte. Doncs anem a preguntar a l'últim grup, moltes gràcies, nois, molt important la vostra feina. Anem a preguntar a aquest grup, que són la que deien que vosaltres sou catalans parlants i que parleu normalment català, no vosaltres?
Sí. Nosaltres parlem català a casa totes, però pensem que tenim un problema en que, tot i ser catalanoparlants, ens dirigim la majoria de vegades en castellà perquè pensem que no ens entendran o que no ho farem bé i jo crec que és el problema que tenim tots, que ens hem acostumat.
I entre vosaltres, per exemple, parleu català, però si ve... Parleu català, no, aquí?
Sí, sí.
I si ve algú que parla castellà, què feu?
Depenent de la persona, o sigui, a mi em passa que al final tal qual et vas relacionant amb les persones i vas fent un vincle amb elles, em costa molt parlar amb gent en català parlant-li normalment en castellà, però també em passa el contrari. Llavors, depenent de la persona que s'integra en el grup, parlaré més català o castellà.
I elles han fet dues cançons, però ens ensenyaran una, és una sorpresa, vés posant la sorpresa en el mòbil, perquè vosaltres qui m'explica, qui m'ho vol explicar la cançó, com l'heu fet i per què l'heu fet?
Tu. Explica. Doncs nosaltres, com vam dit abans, ens hem volgut centrar en iniciar les converses en català, perquè pensem que és una part molt important, perquè al final estàs iniciant, i llavors nosaltres hem volgut parlar d'aquest tema a través d'unes cançons i hem agafat dues cançons catalanes típiques i els hem canviat la lletra per posar aquest, com aquest objectiu més de parlar del tema.
És que aquí no li ha passat mai, no? Allò que parlem català i vas a un lloc i estàs cansada i dius parlaré en castellà perquè m'entendrà més ràpid i acabaré més ràpid. No. Sí? Per això és aquesta cançó. Doncs vinga. Elles ens faran una sorpresa, ens fan un favor molt xulo, que és cantar-la. Tots, si us plau. Bueno, primer, Mató, moltes gràcies, però tots l'acompanyem, ¿vale? No sé què han de fer els vostres companys. Aplaudir o com ha de fer? A veure com ho fa així.
Palmetes.
Palmetes, no? Com es diria en català, Roser, això?
Aplaudiments.
Vale, doncs quan vulgueu, poso aquí el mòbil i vosaltres canteu i vosaltres acompanyeu. Poso?
Sí.
Al arribar a l'estació del bus estic molt cansada de tot el temps. Vull arribar a casa però no sé ni a quina hora l'autobús ve. Per això pregunto a algú.
Què hora
és? Perquè ho preguntes en castellà.
I doncs no ho sé.
Tu m'has dit que t'has cansat.
No era de ti.
Més de 1.300 infants van gaudir de la ciència en una nova edició de l'Estim LH, una jornada lúdica al Parc de Bellvitge sobre ciència i tecnologia. Han participat una trentena de tallers de ciència muntats per joves estudiants de 16 instituts d'arreu de la ciutat.
Doncs en aquesta edició hem ampliat participants, comptem amb
16 instituts, escoles de la ciutat, que estan presentant vora de 30 tallers. Això fa que hi ha unes 23 escoles que poden participar en aquesta edició i tenim 37 grups de cinquè de primària. Tot plegat, estem parlant d'uns 1.300 alumnes de primària i secundària que estan aquí mateix ara. Doncs en aquesta setena edició, cada vegada ho tenim més per la mà, els instituts treballen al llarg de tot el curs les seves matèries, les seves disciplines que tenen a veure amb tot el que és el món STEAM, i van treballant també com poden explicar això a l'alumnat de cinquè. Així que aquesta activitat ens permet, d'una banda, posar en joc tot el que jo domino i ho explico a algun altre, i de cara a l'alumnat de cinquè els permet veure tot un nou món de possibilitats que els poden interessar.
I ho fem en aquest marc de l'EAC Ciència per també ajudar i acompanyar els infants i joves en aquest pensament científic, que puguin qüestionar les coses i que el que aprenguin es facin un format d'aprenentatge servei que vinculi amb un servei a la ciutat, amb un sentit i amb una utilitat que té l'aprenentatge que fan a nivell curricular en els centres.
El nostre experiment va de fer reaccionar aigua oxigenada amb aigua destil·lada, que és aigua pura, sabó,
i accelerar-lo amb iodur de potassi.
Iodur de potassi.
Que és un catalitzador.
I posem una miqueta de colorant perquè bé, sigui més divertit.
No ens oblidem del sabó, ho hem dit?
Sí. Sí. Vale. I ho fem reaccionar i fa una reacció química que puja i fa espuma.
També tot el que sigui sortir de l'aula i que l'alumnat pugui tocar de manera vivencial el que és la ciència, experimentar, veure com l'espuma sortia, per ells és una cosa màgica que no han vist mai. I com bé has dit, en el cas de les nenes, que no hi ha aquesta tendència tan científica, poder descobrir, no?, què és el que els apassiona, en aquest cas, en l'àmbit de la ciència. Potser mai han sabut que es podia treballar d'aquesta manera i veure o descobrir que hi ha persones, no?, que, o sobretot noies, que estan dedicant-se en aquest àmbit, és una cosa molt potent per l'educació, sobretot en l'àmbit femení.
Jo crec que és perquè les dones ja ens han ficat al cap que els homes poden fer coses que les dones no poden fer, i això no pot ser, perquè les dones a vegades tenen més capacitats que els homes i això no ho saben la majoria de les dones.
És perquè la gent ja fa molt de temps deien que les dones feien un treball i els homes un altre. I doncs a mi no m'agrada això, o sea, tots els treballs que hi ha es poden fer homes o dones.
Pues és difícil explicar delante de otros institutos porque la vergüenza gana, y pues el taller que estamos haciendo es un puente de Leonardo da Vinci.
El experimento ha sido muy guay, hem quedat poca edat y ha sido muy guay.
Yo desde petita m'ha semblat que és molt guay per aprendre sobre el nostre entorn, sobre diferents coses que estan al nostre ambient, perquè transmiteixes el coneixement a moltes més persones i una miqueta, no és difícil, però interactuar amb els nens és una miqueta, doncs, complicat, depèn del nen, però està molt bé, a mi m'agrada molt.
Seguim parlant d'escoles del Pla d'Urgència que fan 50 anys. Hem assistit a la festa de l'escola Milagros Consarnau i hem pogut parlar amb exalumnes i exmestres del centre.
El passat divendres a la tarda, una batucada obria les portes al pati de l'escola Milagros Consarnau i iniciava així la gran festa pels seus 50 anys d'història al barri de Santa Eulàlia.
Mig segle d'història, d'història compartida, d'aprenentatges, de persones que d'alguna manera tots s'han deixat petjada. I avui és el dia, doncs, de poder fer aquest retrobament.
El centre educatiu va organitzar diferents activitats per commemorar la seva trajectòria, on grans i petits van poder gaudir de moments de joc en comunitat.
Estem treballant amb l'ajuda de... En equip, alguns nens han fet treballs, alguns els profes.
Amb les famílies.
Jugar amb el poli a l'Eric.
M'agrada molt la festa de l'espuma, perquè és com molt divertida, n'hi ha molta espuma per aquí.
Els altres grans protagonistes han estat els exalumnes, que s'apropaven a veure les antigues fotografies i orles de graduació exposades a la biblioteca del col·legi.
Jo vaig ser dels que vaig inaugurar aquesta escola a l'any 74-75. Parles del Milagros, a mi algú se'm nota, no? Perquè és l'escola meva.
Ho recordo molt bé, amb molt de carinyo, la veritat. Tant que he portat els meus dos fills també aquí a l'escola.
Me recordo de venir aquí amb 4 anys, ara faré 44. Aquí no n'hi havia els parques, havia una fàbrica on havia el tren, i els meus fills, això, quan jo els explico no s'ho creuen, perquè clar, ells han viscut només tot el que està aquí.
L'exposició en la que han treballat els alumnes també ha repassat la gran transformació urbanística que ha experimentat la zona.
Són exposicions que han preparat els nens al llarg del curs, de totes les etapes, i el que es veu és l'evolució que ha fet l'escola, però també el barri, al llarg d'aquests 50 anys.
O sigui, l'escola és que quasi és part de casa meva, dir que és el barri, és, sempre mires a veure qui trobes, a qui veus.
Una gran festa per retre homenatge a aquesta escola ubicada al cor de Santa Eulàlia i per a desitjar-li molts més anys d'educació pública i de qualitat.
Com a projecte d'escola, com a projecte de futur, és continuar en aquesta línia, la línia que sempre ha tingut el Milagros, de continuar acompanyant els nostres alumnes en el seu camí, donant-los seguretat, il·lusió, valors, que seran els que al final es defineixen com a persones adultes, i continuar fent comunitat.
I una altra escola que també ha fet 50 anys és la Marina, a Bellvitge. Per celebrar-ho van fer una festa amb una cançó creada per l'alumnat i una lectura dels textos dels Jocs Florals, entre d'altres activitats.
Jornada de retrobaments al pati de l'escola La Marina, al barri de Bellvitge. Aquest dissabte, el centre ha celebrat els seus 50 anys d'història amb una gran festa plena d'activitats i tallers per a grans i petits.
Molt contents d'aquest dia. És un dia de retrobament d'educació de 50 anys i dels 50 que vindran. Llavors, és un moment d'alegria i és un dia molt bonic.
L'acte ha iniciat amb una cançó cooperativa que els alumnes han preparat. Seguida de la lectura en veu alta dels guanyadors dels Jocs Florals d'aquest any.
Els meus companys estem molt bojos. És una escola verda i tots ho respectem. Les normes són molt fàcils i també molt fàcils de complir. A més, els deures...
Per celebrar els 50 anys de l'escola La Marina hem fet una cançó que abans l'ha encantat acá a l'escenari.
I us ha agradat fer-la?
Sí, sí, ens ha encantat.
L'alcalde de la ciutat, David Quirós, i la directora dels Serveis Territorials d'Educació del Barcelonès, Sònia Fernández, també han dedicat unes paraules d'agraïment al centre.
Una escola que, com la resta de les escoles de la ciutat i de Bellvitge, ha contribuït, com bé deien els alumnes, a fer barri i a fer ciutat. Jo crec que és la nostra responsabilitat i el nostre repte com a institucions continuar invertint precisament en aquests espais.
I després de bufar les espelmes, la festa ha continuat amb música en directe i una botifarrada.
Molt contenta de que a més hi hagin dos mestres que encara estan aquí, que són la Marta i el Vicenç. Em fa molta il·lusió que quan jo arribo i deixo la meva nena, doncs que ells estiguin, que ella també pugui veure aquesta emoció que jo tinc, no?
A l'exposició que repassa la trajectòria del col·legi s'han pogut trobar dibuixos fets pels alumnes, fotografies antigues, orles de graduació i altres elements que recorden el gran canvi que ha viscut l'escola.
Clar, veus aquí, veus les petjades que hem deixat tot l'equip que érem i hi ha com una continuïtat del que érem, no? Veig l'escola verda que es va iniciar, els ambients i tot el que és el pensar sobre com aprenem, perquè nosaltres érem un equip molt, amb moltes ganes de treballar plegats i de poder
conèixer com aprenen els nens per després establir tot un camp, tot un itinerari, no? M'agrada molt trobar-me en les fotos i el trasllat del col·le, quan ens vam traslladar d'escola antiga a la nova, ens vam anar quedant sense elements, però nosaltres seguíem, no?, donant classes i il·lusionades amb un trasllat que va ser, bueno, va ser costós.
El lema de la celebració, Naveguem junts, descobrim nous horitzons, posa en valor el passat del centre i reivindica la seva voluntat d'avançar amb il·lusió cap al futur. Per uns altres 50 anys més.
L'alumnat d'I5 de l'Institut Escola Puig i Gairal ha estrenat una nova activitat d'educació mediambiental als parcs de la ciutat. En concret, han fet una visita a la Jugateca Ambiental del Parc de les Planes per conèixer de primera mà la flora i la fauna del parc.
Els alumnes d'I5 de l'Institut Escola Puig i Gairal han gaudit d'un dia d'escola diferent. Han visitat la Jugateca Ambiental del Parc de les Planes.
Els objectius que volem fer amb aquesta activitat és que els nens s'apropin, no?, primer al seu parc, vale?, que coneixin a través dels sentits quins arbres i quines espècies d'animals poden trobar, vale?, i a més donar a conèixer l'espai que tenim aquí a la Jugateca Ambiental, perquè puguin venir els caps de setmana a gaudir, no?, d'activitats familiars gratuïtes amb les seves famílies.
Aquesta és una iniciativa que surt també una mica de la necessitat que hem vist, no?, de que els nens i les nenes de l'escola puguin estar en contacte amb un entorn verd, amb un entorn natural, ja que s'ha detectat una mancança de fer sortides amb les famílies els caps de setmana. Són nens i nenes que passen moltes hores a casa, moltes hores amb les pantalles.
Aquesta activitat pertany al programa d'educació ambiental Compartim un futur, que treballa en col·laboració amb el Servei de Promoció de Parcs i Platges de l'AMB.
Aquesta activitat té dues parts. La primera és una descoberta del parc, on anem a buscar els animals i les plantes més representatius del parc. A la segona part de l'activitat el que fem és ensenyar, presentar el que seria la part de jocs, l'espai de jocs de Jugateca Ambiental.
Hem passejat pel box buscant animals i hem vist molts. I també vam fer un mapa per anar de l'escola hasta el Parc de les Planes.
Que he jugat a moltes coses i m'encanta el Parc de les Planes.
Perquè té moltes coses divertides i podem viure amb els animals i amb la natura.
Un dels objectius també és conèixer aquest espai perquè els infants puguin tornar amb les seves famílies.
Les AFAs i AMPAs de Bellvitge Gornal s'han unit de nou per celebrar la jornada Primavera 360. Es tracta de la segona edició d'aquesta iniciativa, que enguany s'ha centrat en la diversitat funcional. L'objectiu és donar visibilitat a aquesta realitat de les escoles i reclamar més recursos per a la inclusió dels alumnes en diversitat funcional. La jornada ha comptat amb entitats del barri que han preparat activitats per als nens i nenes i una xerrada del CESMIC.
Los colegios no tienen recursos como para poder abarcar tantas problemáticas y creemos que es un tema que se tiene que dar visibilidad y que las familias tenemos que concienciarnos y sobre todo ser muy empáticos con las familias que sí que tenemos niños con discapacidad. Hablan de una ley de inclusión que no la apoyan con recursos, con lo cual es muy difícil de implantarla en los centros ordinarios y las familias nos vemos desemparadas totalmente.
I seguim parlant d'activitats per posar el focus en els infants amb diversitat funcional. Fent camins ha estat el títol de la caminada que ha organitzat l'AFA del Centre d'Educació Especial Estel Cambori. L'acte ha reunit gairebé un centenar de persones per visibilitzar la diversitat funcional.
Aquest dissabte s'ha celebrat al centre de l'Hospitalet una caminada solidària anomenada Fem Camins. Organitzada per l'AFA del Centre d'Educació Especial, l'Estel Cambori, l'acte ha reunit gairebé un centenar de persones per visibilitzar la diversitat funcional.
La Glòria va començar fent les caminades solidàries amb l'AFA del col·le, juntament amb l'equip AFA, i nosaltres, doncs, el que hem fet aquest any és continuar-la. Ens va semblar una molt bona idea seguir amb la tradició i per visibilitzar la diversitat funcional i per conscienciar també a la població, i també eren els 100 anys de la ciutat de l'Hospitalet i vam pensar que era una bona idea celebrar-ho tots plegats.
Jo crec que portem 7 o 8 anys fent aquest tipus d'activitat. Hem fet modificacions segons anaven passant els cursos, adaptant-nos una mica a les necessitats, però sempre amb la intenció de visibilitzar. L'objectiu és donar visibilitat i fer una mica de caliu entre totes les famílies i les persones del barri.
La caminada, d'una hora i mitja de durada, ha començat a 11:15 al carrer Bellavista, on es troba l'Estel Cambori.
Hem recorregut els carrers més emblemàtics del centre, de l'Hospitalet, fent una ruta pel patrimoni històric de la ciutat.
Al final del recorregut ha estat l'icònic palauet del Parc de Can Boixeres. D'aquesta manera ha conclòs una caminada destinada a conscienciar i fer visible la diversitat funcional.
L'Estel Cambori és una escola especial, de fet és l'única escola especial d'educació pública i molta gent no la coneix. Llavors és una manera de donar a conèixer els alumnes que n'hi ha dins de l'escola i que no són només els alumnes, sinó que tenen famílies i aquestes famílies doncs, pertanyen a la ciutat.
Aquest recorregut és una nova mostra del compromís dels veïns i les veïnes de la ciutat per solidaritzar-se i donar suport a causes justes sense ànim de lucre.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta a lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de la Jane's Walk, unes caminades per conèixer espais històrics de l'Hospitalet que organitza l'escola Serramon Nonat. I també tindrem una nova tertúlia de l'Aula LH en què parlarem sobre l'ús del català als instituts. I a més, assistirem a la cloenda del curs de la xarxa LH Escoles Sostenibles. Us hi esperem. Fins dimecres.